Europa envia tropes a Groenlàndia l'endemà que Donald Trump refermés que vol controlar l'illa. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Les dues principals potències europees, França i Alemanya, i també dos països nòrdics veïns de Dinamarca, Suècia i Noruega, han anunciat l'enviament de tropes a Groenlàndia, Joan Bota.
Serà amb la complicitat de l'OTAN, en paral·lel a l'augment de la presència militar de la mateixa Dinamarca al territori i amb l'objectiu oficial de reforçar la seguretat de l'Àrtic. Això mentre Donald Trump insisteix que necessita Groenlàndia per garantir la seguretat dels Estats Units.
Connectem amb Nuuk, a Groenlàndia, i amb París. Marta Viana i Isabel Galí.
A comptagotes, però ja m'han anat veient petits grups de militars danesos pels carrers de Nuuk. Els hotels de la capital estan plens i no queden habitacions lliures, amb la previsió que els propers dies arribin més militars. Els groenlandesos ho veuen bé i no descarten mobilitzar-se contra els Estats Units en els propers dies.
França ha enviat aquesta matinada un petit destacament militar a Groenlàndia i en els pròxims dies el reforçarà per mitjans terrestres, aeris i marítims. Davant el nou colonialisme d'algunes potències, ha dit, França té la intenció de doblar el pressupost de defensa.
De la crònica internacional, avui també continuem pendents de l'Iran i de Veneçuela.
En tots dos casos, amb protagonisme també per Trump, que rebaixa el to de les amenaces contra l'Iran d'una banda i rebrà la Nobel de la Pau i opositora veneçolana Maria Corina Machado aquesta tarda de l'altra.
Aquí a Catalunya en surt aquest migdia a l'aeroport del Prat per una sospita de bomba desestimada poc després en un avió de Turkish Airlines. Què és el que ha passat a l'aeroport, Joan Garcia?
Doncs que un passatger d'aquest avió ha configurat el nom d'una xarxa de wifi per accedir a internet amb el nom següent. Bomba, tothom morirà. Quan un altre passatger buscava una xarxa per connectar-se, s'ha trobat aquesta amb aquest nom, el que ha fet és alertar la tripulació, i s'ha muntat tot el dispositiu d'emergència. L'avió ha arribat a Barcelona, escortat per dos caces francesos, fins que ha aterrat al punt més allunyat de les terminals, s'ha desembarcat els passatgers, s'han tret les maletes, s'ha escorcollat i no s'ha trobat cap artefacte sospitós.
Les guàrdies de 24 hores dels metges podrien tenir els dies comptats, segons ha pogut saber 3CAT Info.
Fons del Ministeri de Sanitat asseguren que abans que s'acabi el mes assignarà un acord amb la majoria dels sindicats per limitar-les a 17 hores amb un dia de descans obligat abans i després de cada guàrdia. Metges de Catalunya, que avui ha convocat un segon dia de vaga al país, no participa en aquesta negociació i tampoc està d'acord amb aquesta proposta del Ministeri.
Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, defensa començar el curs escolar el 8 de setembre els pròxims 3 anys després de les crítiques dels sindicats de docents.
Que lamenten que els faltarà temps per preparar el curs. Niubó, que descarta escurçar les vacances d'estiu, ho defensa al matí de Catalunya Ràdio.
És una data equilibrada que té sentit comú i una mica la novetat d'aquest any, proposant no només la data d'inici del següent curs, sinó dels 3 propers cursos, tant donar, doncs, com deia, aquesta estabilitat.
I també al matí de Catalunya Ràdio, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, defensa fer front comú amb Esquerra per millorar l'acord de finançament dels republicans.
La supervivència de Pedro Sánchez no pot anar a costa de la supervivència de Catalunya. Som 14 diputats. Hi ha un moment de feblesa increïble en el govern de l'Estat. Doncs, esclar, aprofitem-ho.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Madrid d'Arbeloa s'estavella i queda eliminat de la Copa del Rei.
El pitjor debut per al tècnic blanc. Van perdre 3-2 amb l'Albacete, equip de segona divisió, i això fa encara més gran la crisi en què es troba immers el club blanc. Al Catalunya Migdia sentirem com ho van viure alguns mitjans de Madrid i també les explicacions d'Arbeloa a la roda de premsa. Avui juga el Barça, partit de Copa també amb el Racing de Santander. Ha viatjat sense De Jong sancionat i amb la novetat de Cancelo, que podria jugar alguns minuts. Aquest partit comença a les 9 i des de les 8 el podreu seguir a la TDT.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Amb algunes incidències, l'AP7 està tallada a Cambrils en sentit sud per la retirada d'un camió que ha cremat aquesta matinada. S'estan fent desviaments cap a l'A7. També a l'AP7 hi ha uns 3 quilòmetres ara de retenció a Castellbisbal per un accident amb un sol carril obert cap a Martorell. I una novetat important, acaben de reobrir tots els carrils en els dos sentits de la marxa a l'AP7. A Borrassà, un dels punts tallats per les protestes dels pagesos. En el cas de la C16, però, es manté encara un carril tallat a Olvan en sentit sud.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia i bona hora.
A veure, què ens espera aquesta tarda?
Doncs un temps molt tranquil, també demà, però arriba una mica de neu al Pirineu, i dissabte, diumenge, dilluns i dimarts, 4 dies, amb algunes pauses, de pluja abundant i nevades importants al Pirineu.
Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:05. Dinamarca i els seus aliats de l'OTAN comencen a desplegar-se militarment a Groenlàndia en un clar missatge a un Donald Trump inflexible amb el seu objectiu d'annexionar-se l'illa cap als Estats Units. De moment, els soldats europeus hi arriben amb comptagotes, però tant els danesos com França, Alemanya, Noruega i Suècia s'han mostrat determinats a dotar de més múscul les maniobres de l'operació batejada amb un nom que ho diu tot, Resistència Àrtica. Enviats especials a Nuuk, a Groenlàndia, Josep Forns i Marta Viana, bon dia.
Bon dia. Ahir a la nit, un avió ja va aterrar a l'aeroport de Nuuk amb un grup de militars danesos i de les forces especials. Pels carrers anem veient petits grups també de militars danesos, no van armats, sinó que fan vida absolutament normal a l'espera d'anar a les bases militars que tenen repartides per l'illa. Els propietaris dels hotels d'aquí de Nuuk ens diuen que ho tenen tot ple, que no els queden habitacions lliures pels propers dies, amb previsió que vagin arribant més militars. Els groenlandesos consideren prioritari seguir sota el paraigua de Dinamarca i de l'OTAN i veuen amb bons ulls que Europa enviï tropes per protegir-los.
Crec que està bé perquè ens fa sentir més protegits i sabem que tenim Europa al darrere. Amb el que li ha passat al president de Venezuela, això ens fa sentir més segurs.
El rebuig contra el president dels Estats Units, Donald Trump, és cada vegada més gran i no descarten sortir al carrer i mobilitzar-se pacíficament en els propers dies.
França és el país que més ha escenificat avui la seva aposta per reforçar la presència militar a l'Atlàntic Nord. En una base militar i davant d'un caçà de guerra, el president Emmanuel Macron ha dit que la història no perdona ni la feblesa ni els que no estan preparats. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Aquest matí, Emmanuel Macron ha convocat d'urgència un Consell de Defensa per explicar primer que ahir a la nit va ordenar enviar un destacament de muntanya de 15 soldats cap a Groenlàndia i que a principis de febrer s'obrirà un consolat a Nuuk per atendre un volum de població francesa de 6 persones. Fins ara, una gesticulació coordinada amb altres capitals europees per deixar clar a Donald Trump que la sobirania de Groenlàndia no està en venda i que les necessitats de defensa dels Estats Units són de tota l'OTAN. En la presentació dels desitjos d'inici d'any a les tropes franceses d'aquest migdia, Macron ha anunciat que els pròxims dies França reforçarà el destacament militar enviat per mitjans terrestres, aeris i marítims.
A Groenlàndia, territori autònom del Regne de Dinamarca, els europeus hi tenen una responsabilitat particular, perquè aquest territori pertany a la Unió Europea i perquè aquest territori és dins del territori dels aliats de l'OTAN.
El president francès s'ha felicitat d'haver doblat les partides dedicades de defensa, però vol més diners per rearmar França, per posar-se al dia en la indústria dels drons, per exemple. Demana que el 2027 el pressupost sigui de 64.000 milions d'euros. El del 2026, però, encara s'ha d'aprovar.
A banda de França, altres països, com ara Polònia, han deixat clar que no pensen enviar soldats a Groenlàndia, però des d'Espanya, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ho descarta.
Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados, los demás miembros de los países, y iremos viendo a lo largo del día de hoy.
¿Qué es lo que está encima de la mesa en esas reuniones del día de hoy? ¿Reforzar la vigilancia en Groenlàndia?
Vamos, sí. Sería una opción, por ejemplo, pero vamos viendo a lo largo del día de hoy.
I mentrestant, Rússia, que per Trump és l'autèntica amenaça juntament amb la Xina, critica l'enviament de tropes de l'OTAN a Groenlàndia. Moscou diu que està molt inquieta per aquesta militarització i pel missatge profundament antirrus i antixinès que s'està transmetent tant des dels Estats Units com des d'Europa. I mentrestant, Donald Trump també manté la pressió, en aquest cas sobre l'Iran, però refreda la possibilitat d'una acció militar americana imminent. Diu que les autoritats del règim islàmic s'han compromès a no aplicar la pena de mort als detinguts durant les manifestacions opositores. El govern iranià reconeix que les forces de seguretat han matat centenars de persones, però nega les xifres que donen les ONGs iranianes a l'exili, que parlen, recordeu, de 3.400 morts, Vicent Mifsud.
El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha confirmat que no tenen previstes execucions imminents en una entrevista a la cadena nord-americana Fox.
No hi haurà cap execució a la forca ni avui ni demà.
I divendres?
Li puc dir que no hi ha previst cap pla per penjar ningú.
De fet, Teheran ha negat que estigui condemnat a mort un jove detingut kurd que, segons les ONGs a l'exili, havia de ser el primer executat. El ministre Araghchi admet que les forces de seguretat han matat centenars de persones per acabar amb les protestes, però no reconeix les xifres que donen les ONGs.
El nombre de morts, malgrat que fa molts esforços per augmentar-lo, és només d'uns centenars. La xifra exacta l'anunciaran molt aviat les nostres autoritats.
L'Iran manté el bloqueig total d'internet i limita les trucades internacionals, cosa que impedeix saber res sobre les víctimes i els milers de detinguts.
I en l'altre front que ha obert Donald Trump, Venezuela, el president dels Estats Units es troba avui amb la líder opositora i recent Premi Nobel de la Pau, María Corina Machado. Machado, que vivia en la clandestinitat amb Maduro, semblava que havia de liderar el futur de Venezuela un cop caigués el règim chavista, però Trump s'ho ha repensat. L'inquilí de la Casa Blanca està content amb la número 2 de Maduro, Delcy Rodríguez, amb qui ha parlat a les últimes hores. Washington, Oriol Serra.
Bon dia. La trobada entre Donald Trump i María Corina Machado arriba gairebé dues setmanes després de la captura del president veneçolà Nicolás Maduro i el seu empresonament en un centre penitenciari de Nova York. El president dels Estats Units i la líder de l'oposició veneçolana i Premi Nobel de la Pau tenen previst dinar plegats a Washington. Trump va rebutjar d'entrada posicionar Machado com a presidenta interina de Venezuela, al·legant que el seu lideratge no és prou fort i podria desestabilitzar encara més el país caribeny. A més, el president nord-americà ha manifestat recentment que la número 2 de Maduro, Delcy Rodríguez, està col·laborant positivament amb la Casa Blanca. Es dona la circumstància que Machado va oferir el seu Premi Nobel a Trump, tenint en compte que el desitja amb tant fervor. Trump no ha amagat que l'acceptaria amb honor.
Passant gairebé 12 minuts de les dues. En surt avui a l'aeroport del Prat per una amenaça de bomba en un avió de Turkish Airlines que ha hagut de fer un aterratge d'emergència. Un passatger del vol ha creat un punt d'accés a internet i ha configurat la xarxa amb un nom que incluïa el text amenaça de bomba. L'avió feia la ruta entre Istanbul i Barcelona. Anem a la unitat mòbil que tenim a l'aeroport del Prat. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. Ara ja s'ha desactivat l'alarma. Veiem que s'han retirat ja els efectius de la Guàrdia Civil. Des d'aquí on som, al cementiri sud del Prat, a prop del Mirador, on molts aficionats fan fotografies de com aterren els avions, i entre aquest punt i l'hangar d'Iberia encara hi ha aquest Airbus A321 de Turkish, que ha estat escenari d'aquesta història rocambolesca, que ha fet activar tots els protocols per la possibilitat d'un artefacte explosiu a bord. Tot ha vingut, com explicàveu, perquè un passatger ha configurat el nom d'una xarxa de wifi per accedir a internet amb el nom Bomba Tothom Morirà, en anglès. Quan un altre passatger buscava una xarxa per connectar-se i s'ha trobat aquesta amb aquest nom, el que ha fet és alertar la tripulació i a partir d'aquí s'ha muntat tot el dispositiu d'emergència. Aleshores, l'avió sobrevolava Marsella, s'ha avisat els controladors francesos, l'aparell ha continuat el vol fins a Barcelona, escortat per dos caces francesos, fins que ha aterrat al punt més allunyat de la terminal, entrat per la pista creuada que ve del mar, i aquí s'ha desembarcat els passatgers, s'han tret les maletes, s'ha escorcollat i no s'ha trobat cap artefacte sospitós. Els passatgers se'ls ha portat a una sala que s'ha disposat perquè passin allà el control dels documents i l'aeroport ara mateix funciona amb normalitat, si bé sí que al moment que ha aterrat aquest avió de Turkish, momentàniament i durant uns minuts s'han aturat les operacions. Aquesta seria tota la pel·lícula.
Doncs aquesta és la pel·lícula que ens explicava el Joan Garcia des de l'aeroport del Prat. Afortunadament tot ha quedat en un ensurt. A la segona hora de Catalunya Migdia i tornarem sobre aquest episodi que ens ha tingut a tots plegats molt atents en una bona estona del matí. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, defensa tornar a començar el curs el 8 de setembre. Diu que és una proposta equilibrada i de continuïtat, Sara Canyete.
Sí, Niubó diu que per això ha decidit fixar aquesta data per als propers 3 cursos. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Ens sembla que és una data, com deia, equilibrada, que té sentit comú i una mica la novetat d'aquest any és que la voluntat del departament ha estat precisament per donar estabilitat i per donar doncs, previsió al sistema educatiu, proposar no només la data d'inici del següent curs, sinó dels diferents dels dos propers cursos, dels tres propers cursos de fet d'aquesta legislatura, per donar, doncs, com deia, aquesta estabilitat que pensem que requereix el sistema educatiu.
De moment, la consellera descarta fer altres modificacions al calendari com escurçar les vacances d'estiu.
De fet, Sara, has fet una comparativa amb Europa i Catalunya és un dels llocs de tota la Unió Europea on les vacances es escolars d'estiu són més llargues. Es fan menys dies de classe que la mitjana de l'OCDE, però amb jornades lectives més llargues. Aquest curs, les vacances d'estiu seran d'11 setmanes, cosa que situa Catalunya, i de fet la resta de l'Estat, entre els 10 països europeus on l'aturada d'estiu és més llarga.
Sí, exacte. Itàlia o Portugal són dels països que fan més vacances d'estiu, mentre que, per contra, França o Dinamarca són els dos que les fan més curtes, no arriben a les 8 setmanes. Alguns països s'estan replantejant escurçar aquestes vacances d'estiu i, en canvi, fer més aturades durant l'any. Ho explica Elena Cintas, cap de projectes de la Fundació Bofill.
A Catalunya i Espanya tenim tres grans períodes de vacances: Nadal, Setmana Santa, estiu. En altres llocs en són 4, 5 o fins i tot 6. I llavors el que fan són blocs de, per exemple, 6-8 setmanes de classe, una setmana de vacances. Uh-huh. I, per exemple, això, un dels llocs on s'està fent és França.
Això si ens fixem en les vacances d'estiu. Si ens fixem en els dies de classe que té un curs, Catalunya té 175 o 178, entre 175 i 178 dies lectius cada curs. Això en el context europeu on ens situa?
Doncs dins la mitjana europea, que va de 170 a 190 dies per curs. És un mes de diferència, de punta a punta. Ens situem a la banda baixa. França és el país on el curs escolar és més curt. Només fan 162 dies. I a Itàlia i Dinamarca és on, per contra, és més llarg. Fan 200 dies de classe.
I per últim, jornada partida o jornada intensiva?
Doncs a Europa, en general, els alumnes fan horari partit amb una pausa per dinar al centre. Països com Portugal o Alemanya han abandonat la jornada intensiva i han millorat resultats. Diuen que una jornada intensiva com la que tenim a secundària, amb 6 hores de classes seguides sense dinar, no es fa enlloc més.
Més coses. Fons del Ministeri de Sanitat asseguren a 3CAT Info que abans d'acabar aquest mes es firmarà un acord amb els sindicats que han participat en la taula de negociació del nou Estatut Marc en matèria de salut, on no hi ha, per cert, el Sindicat Metges de Catalunya, que avui impulsa el segon dia de vaga al col·lectiu aquí a Catalunya. Entre els firmants sí que hi haurà Comissions Obreres, la UGT, el Sindicat de Funcionaris o el d'Infermeres. Aquest pacte preveu la fi de les guàrdies de 24 hores, que passaran a ser de 17 hores amb un dia de descans obligat abans i després de la guàrdia. Segons el Ministeri, s'han acordat millores en conciliació familiar. Ara bé, en aquesta negociació no es preveu, com demana Metges de Catalunya, un conveni diferent pels metges. El Departament de Salut, mentrestant, xifra el seguiment de la vaga d'avui en un 7%, i el Sindicat Metges de Catalunya ho eleva fins al 53%, una xifra una mica superior a la que van donar ahir. La manifestació ha tornat a ser el punt àlgid de la jornada de protesta amb 600 persones, segons la Guàrdia Urbana. Barcelona, Mar Riera.
Bon dia, nova protesta dels metges que amenacen amb més pressió i mobilitzacions si el govern no escolta la seva reivindicació. En Xavier Llaunar és el secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya.
Consellera, seguim. No ens aturarem. No pateixi, que en tindrà més. Per tant, el millor que pot fer vostè i el senyor Illa és seure i negociar.
Sobre el preacord que el Ministeri diu que ha tancat amb els sindicats a Madrid, Llaunar assegura que no hi ha avenços i que és del tot insuficient.
No canvien en l'essencial. Mantenen unes jornades de 45, no 48 hores, fixeu-vos al matís, només 3 hores menys a la setmana, mantenen unes guàrdies que per necessitats del servei poden seguir sent de fins a 24 hores, per tant no canvia res.
La marxa d'avui ha acabat al carrer València de Barcelona davant la seu de la Unió Catalana d'Hospitals amb una performance dels metges que han repartit pastís.
L'increment de preus es modera, tot i que els aliments continuen pujant de preu. Catalunya va tancar l'any 2025 amb una inflació del 2,5%. Són 4 dècimes menys que la mitjana espanyola, Mireia Sala.
És el quart any consecutiu que baixa la inflació des que va finalitzar la pandèmia i es van començar a reajustar els preus desbocats tant pel coronavirus com per la crisi d'Ucraïna. La millora de l'any passat s'explica pels carburants. La gasolina es va abaratir un 3,5% i el gasoil un 1%. Per contra, els aliments es van tornar a encarir. Els ous, els que més, un 31%. I al darrere, la carn de vedella, el cafè i la xocolata. També va pujar l'electricitat prop d'un 13%, o les assegurances, sobretot les de salut. Des dels sindicats alerten que la inflació està castigant les famílies amb les rendes més baixes pel repunt dels serveis bàsics i de primera necessitat. I Javier Pacheco, de Comissions Obreres, insisteix que l'increment dels sous no es nota per culpa de l'habitatge.
8 de cada 10 persones recuperaron poder de compra. Dato que no refleja el impacto de los precios de la vivienda, que crecieron un 13% el año pasado y que no se contempla en el cálculo del IPC. Gasto en vivienda que está lastrando el poder adquisitivo de la mayoría de trabajadores y trabajadoras del país.
Bé, doncs precisament les regulacions continuen al centre de la diana en el debat sobre l'habitatge. Ara, per les dades dels visats que ha fet públiques avui el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. La construcció d'obra nova a Barcelona, on fan falta més pisos, ha caigut aquest any passat un 40%. És la xifra més baixa de tota l'última dècada. El col·legi ho atribueix, sense fissures, diu, a la normativa de l'Ajuntament de reservar el 30% dels pisos a habitatge protegit, una mesura que es va començar a aplicar fa 5 anys. Barcelona, Sara Riera.
Bon dia. La línia és clara. El sector insisteix que tantes normes estan espantant promotors i constructors que aquests últims anys han traslladat les seves inversions fora de Barcelona. A la capital, el 2025, només s'hi van construir 1.200 pisos nous, i això contrasta amb els 3.000 que es van aixecar a tota la demarcació de Girona o els 1.700 de Lleida. Guim Costa és el degà del Col·legi d'Arquitectes.
Aquest esperit o aquesta empenta es va quedar allà, diguem-ne, ja no hi ha aquesta retenció, diguem, de ganes de promoure com es va produir en aquell moment.
El sector, però, s'ha entès amb l'alcalde Jaume Collboni i el govern en la llei d'acompanyament dels pressupostos ja preveu modificar la Carta Municipal de Barcelona per flexibilitzar la norma del 30%. Això vol dir donar opcions als promotors per fer els pisos protegits fora del bloc que construeixin, en altres solars, del mateix barri o no necessàriament, o en pisos buits.
Passen 6 minuts d'un quart de 3, fem una pausa i de seguida la crònica política.
Catalunya migdia.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
A Capbravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalviïs amb l'oferta especial d'un 2 i 3 euros. Com el líquid neteja vidres antibac cristalino de 750 mil·lilitres amb un descompte del 24% ara només per 2 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Capbravo, així de bo.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'n va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
Catalunya migdia. És un quart i mig de tres. El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, veu marge per poder fer un front comú amb Esquerra per millorar l'acord de finançament durant el tràmit al Congrés dels Diputats i aconseguir el concert econòmic. Ho ha dit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Des de Madrid, el cap de files d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, ha carregat contra la negativa de Junts per Catalunya a l'actual acord, Jordi Corbalán.
A l'entrevista, Jordi Turull ha revelat que abans de la reunió entre Oriol Junqueras i Pedro Sánchez a la Moncloa, on es va tancar el nou finançament, ja va oferir al líder d'Esquerra fer el front comú.
La supervivència de Pedro Sánchez no pot anar a costa de la supervivència de Catalunya. I ens hi estem jugant moltíssimes coses. Ho aprofitem ara, no amb una lògica de 7 diputats i 7 diputats. I nosaltres vam fer aquesta crida de dir, escolta, som 14 diputats. Hi ha un moment de feblesa increïble en el govern de l'Estat. Doncs, escolta, aprofitem-ho.
En aquest sentit, Turull ha deixat clar que no posaran condicions per la reunió que Oriol Junqueras ha demanat amb Carles Puigdemont a Waterloo. La trobada es podria fer els pròxims dies al Congrés, però el portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, manté la distància amb Junts.
Yo no comparto esa crítica de los convergentes o de la derecha catalana que dice aquello de que no, si es bueno para los demás, no vale. Yo no estoy en contra de que a Jael le vaya mejor. Yo intentaré hablar con la izquierda, sobre todo, que es la más racional.
Mentrestant, aquesta tarda, Oriol Junqueras es trobarà amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, per intentar convèncer-lo de les bondats del nou finançament. La patronal catalana, recordem-ho, va emetre un dur comunicat amb l'acord, un posicionament que va enutjar el govern de Salvador Illa.
I en paral·lel, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, vol convertir la trobada amb Pedro Sánchez, que tindrà dilluns a la Moncloa, en un cara a cara precisament sobre aquest nou finançament. El PP assegura que no recularà i que no acceptarà un model pactat entre la Moncloa i Esquerra. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Els dos líders no s'asseuen a parlar. Des de fa 10 mesos, el president espanyol ha citat el líder de l'oposició per parlar de política de defensa i del possible enviament de tropes a Ucraïna, però Feijóo també vol presentar batalla amb el finançament. Per deixar-li clar, diu en una piulada que el sistema que s'ha pactat amb Esquerra no és just i cal frenar. Des del Senat, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, citada pel PP per parlar de corrupció, ha carregat contra els populars per fer antipolítica i negar-se, diu, a negociar un model que és bo per a tots els territoris.
Però aquel que no cree en los servicios públicos buscará 20.000 excusas para intentar justificar un voto contrario a esa reforma.
Totes les comunitats del PP rebutgen el nou model, també hi ha dubtes en el bloc de la investidura i els populars furguen en aquesta manca de suport. Avui ha afegit més llenya al foc la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que directament parla de corrupció d'estat.
Y esto sencillamente es chantaje, es ilegalidad, es falta de solidaridad, esto es ataque a la unidad de España, por tanto, insisto, esto es corrupción de Estado.
El nou finançament és munició electoral, per això diumenge Feijóo reuneix a Saragossa, a les portes de la campanya electoral a l'Aragó, tots els barons per donar una imatge de rebuig unitari al model.
L'any 2025 ha estat el segon millor any de la història en trasplantaments d'òrgans a Catalunya, una xifra només superada l'any 2023. En total, se n'han fet 1.356. Un any més han pujat les negatives de les famílies a autoritzar la donació al final de la vida d'un ésser estimat. Mònica Mas.
I novament, Catalunya lidera també el rànquing mundial de trasplantaments d'òrgans per davant dels Estats Units. Si desglossem la xifra dels 1.355 implants, prop d'un miler han estat trasplantaments de ronyó seguits de fetge, més de 200, i molt per darrere els de cor i de pulmó. Les negatives a la donació segueixen pujant un 27% aquest any 2025, com deies. La doctora Núria Masnou, de l'Hospital Trueta de Girona, explica per què.
I alhora hem d'introduir un altre factor, que és la possibilitat de donació, que vol dir modificar el procés de final de vida d'aquestes persones. És a dir, dintre d'aquesta incertesa els estem demanant temps per poder arribar a la donació amb assistòlia.
I és que els últims anys les morts en assistòlia, és a dir, per malalties que ja no tenen tractament i, per tant, es procediria a la sedació del pacient, suposen quasi el doble que les morts cerebrals. Per això va augmentant aquestes negatives. Tot i això, un 72% de les famílies han donat el consentiment a la donació d'òrgans i teixits dels seus éssers estimats. L'any passat, els donants vius van pujar un 2%. La majoria han estat els que ho han fet, són els de ronyó.
I el cap d'oncologia de la Vall d'Hebron, Josep Tabernero, ha declarat aquest matí a la Ciutat de la Justícia pel cas Cèlex. La jutge investiga si van treure profit ell i altres gestors de l'herència milionària de l'empresari químic Pere Mir. Tabernero ha assegurat que l'assessorament que feia era exclusivament científic i que la casa de Baqueira que va rebre com a herència verbal va ser un agraïment pels seus serveis. Ciutat de la Justícia, Miquel Jarque.
Bon dia. L'especialista en càncer Josep Tabernero va rebre, a la mort del mecenes i des d'una societat panamenya, un immoble en una exclusiva urbanització a Baqueira. Tabernero, patró de la Fundació Pere Mir i a la seva mort Marmasó, també va rebre diners per pagar els impostos de la transmissió patrimonial. La jutge investiga aquesta operació per si forma part d'un suposat pla per desviar fons i descapitalitzar les societats de l'empresari. A la sala, el metge s'ha desvinculat de qualsevol gestió econòmica, segons ha explicat l'advocat de l'acusació Fermín Morales a la sortida de la vista.
El doctor Tabernero ha manifestat que ell, com a autoritat mèdica i científica que és, en la seva especialitat, s'ocupava de projectes científics i projectes mèdics i que era aliè a la gestió econòmica i financera de les fundacions i les societats, malgrat ser un dels albacees.
La setmana que ve, la defensa del metge té previst aportar testimonis que haurien volgut comprar la casa de la Vall d'Aran, però que ja en vida el mecenes els hi va indicar que era pel doctor Tabernero.
Un estudi liderat des de Catalunya ha identificat una proteïna que podria ajudar a lluitar amb més eficàcia contra el bacteri responsable de les pneumònies atípiques i altres infeccions respiratòries que poden arribar a ser greus, Purificació Barcelona.
Els investigadors han descobert que aquesta proteïna és la que permet que el bacteri s'alimenti de lípids del cos per poder sobreviure i també han demostrat que la poden inhibir amb anticossos, la qual cosa evitaria la proliferació de la infecció. Joan Carles Escolà Gil, de l'Institut de Recerca de Sant Pau, és un dels coordinadors de la recerca publicada en Nature Communications.
Han desenvolupat un anticòs que és capaç de reconèixer aquesta proteïna i evitar la captació de colesterol, és capaç d'inhibir el creixement bacterià i també la capacitat d'unir-se d'aquest bacteri a les lesions arterioscleròtiques. Per tant, els nostres resultats obren la porta a noves vies terapèutiques o vacunes dirigides a P116 que podrien evitar el desenvolupament d'aquesta malaltia.
Però també han demostrat amb ratolins que el bacteri s'acumula allà on hi ha arteriosclerosi o fetge gras, cosa que podria permetre utilitzar bacteris no infectius per combatre també aquestes malalties. És la hipòtesi que planteja la investigadora de l'Institut de Recerca de Sant Pau, Noemi Rotllant.
Hem pensat que aquest micoplasma pot ser un vehicle on podem utilitzar molècules terapèutiques unides a aquest vehicle i dirigir-les específicament allà on hi ha lípids, i en aquest cas a la placa ateroscleròtica.
En l'estudi també hi ha participat participat investigadors del Centre de Recerca en Xarxa de Malalties Metabòliques, de la Universitat Autònoma de Barcelona, del CSIC i del Centre de Regulació Genòmica.
Ara mateix, a la plana de Lleida, hi ha 62 granges de pollastres, gallines i guatlles immobilitzades. Són les que es troben dins del radi de vigilància de 10 quilòmetres al voltant dels dos focus de grip aviària detectats fa unes setmanes en explotacions de Bellpuig, a l'Urgell, i de Castellnou de Seana al Pla d'Urgell. Si no apareix cap més brot, les restriccions s'aixecaran l'11 de febrer. Els afectats reclamen més ajudes per protegir les granges dels ocells migratoris contagiats. Lleida, Estela Bussoms, de les repercussions que té la quarantena, n'heu pogut parlar amb un avicultor d'Arbeca, a les Garrigues.
Hola, Òscar, sí, és Rubén Perelló, propietari d'una granja amb 62.000 guatlles situada a poc més de 9 quilòmetres dels actuals focus de grip aviària. A les explotacions que hi ha en el radi de vigilància està permesa la sortida dels animals cap a l'escorxador amb mesures extres de control, però a partir d'aquí no es poden ni netejar ni tornar a omplir amb noves remeses d'animals. En aquest cas, les guatlles sortiran a finals de setmana i després haurà d'estar com a mínim 3 setmanes sense activitat. Com que té assegurança, demanarà una indemnització. Rubén Perelló assegura que a les zones pròximes a l'Estany d'Ivars hi ha més risc d'infecció per l'atracció d'aus silvestres que poden estar contagiades i per això demana ajudes suplementàries per protegir les granges.
Des del departament s'han de ficar les piles i repassar si realment s'han de refer reformes i fer una bioseguretat molt més correcta a les explotacions que donen les ajudes pertinents per poder-ho fer.
Ara Rubén Perelló té la granja immobilitzada, però en el brot declarat el 2023 a Arbeca va viure una situació encara pitjor. Va haver de sacrificar tots els animals perquè la seva granja es trobava a menys d'un quilòmetre de l'explotació del positiu.
I les baixes temperatures i les últimes nevades han agreujat els danys que la plaga de conills estan causant als arbres fruiters de la plana de Lleida. El fet que el terreny i les herbes estiguin gelats fa que els conills s'enfilin als arbres que, a més de perdre producció, poden acabar morint. Lleida, per Joan Álvarez.
Les glaçades de l'hivern limiten el menjar que els conills tenen a l'abast sobre el terreny i fa que busquin altres aliments i que, per tant, s'enfilin als arbres fruiters. Sentim Jordi Vidal, de l'organització agrària Saja, en declaracions al Catalunya al Dia.
Quan tenim alguna inclemència meteorològica o quan és èpoques reproductores, aquests animals busquen més aliment i com que no el tenen a disposició o ja s'està esgotant perquè han arrasat amb tot el que hi havia a la seva altura, llavors s'encaren als arbres fruiters. I és llavors quan tenim afectacions als pagesos, normalment causen la mort d'aquests arbres o la davallada de producció dràstica.
Vidal assegura que en zones de sobrepoblació l'animal causa danys de l'entorn d'un 30% de les explotacions. Per pal·liar l'afectació, els pagesos fan podes preventives i apliquen tractaments fitosanitaris. Tot i això, també reconeixen que es tracta de pedaços i reclamen buscar més solucions. Aquest migdia s'ha celebrat a Aitona, al Segrià, una jornada per parlar de tot plegat.
I les darreres nevades han fet créixer de manera notable les reserves de neu a les conques de l'Ebre i de la Garona. Les dades indiquen una situació molt millor que la de fa un any, quan els registres eren mínims. Els experts apunten, a més, que el fred està ajudant a conservar aquesta neu acumulada. Vall de Boí, Pau Rovira, bon dia.
Bon dia, sí. Segons la CHE, les reserves actuals se situen en nivells alts o molt alts per a bona part dels rius del Pirineu Occidental. A la Conca de l'Ebre i la Garona han augmentat un 60% respecte a l'any passat i a la Noguera Ribagorçana fins al Pont de Suert han augmentat un 76%, quan l'hivern anterior hi havia les reserves més baixes dels darrers 5 anys. Pere Esteban, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya i coordinador del portal Metocat.cat, n'explica algunes conseqüències.
Tot el Pirineu està innivat de manera generosa i, a més, a tot això se li afegiran els episodis dels pròxims dies. Tot això, evidentment, té implicacions a nivell de seguretat a la muntanya, tant pel tema de les allaus, però també per aspectes de com ens movem per l'alta muntanya.
Aquesta seria la part negativa. La positiva, segons els tècnics, és que el fred persistent està sent clau per mantenir la neu a les capçaleres, cosa que pot ser molt beneficiosa de cara al desgel de primavera. Això garantiria aigua per al rec agrícola entre els mesos de maig i juny. L'única taca, podríem dir, continua sent la sequera prolongada que arrossega el riu Segre, malgrat que això es corregirà segons la CHE, que qualifica la situació com a bona, tant pel que fa a l'aigua embassada com les reserves de neu.
Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Tot el que passa,
passa al matí de Catalunya Ràdio.
Tots els recursos els posarem al servei dels hospitals, de les escoles, dels pagesos.
Se'm fa difícil que amb els mesos de treball no es pugui aprovar això.
Si arriba el Cafè per a Todos, presentarem una esmena amb text alternatiu que deixi Catalunya fora de la LOFCA.
A Groenlàndia hi ha enviat un equip del matí de Catalunya Ràdio.
Gent realment molt espantada.
Trump. Si Trump envaeix Groenlàndia, anirem a viure a Dinamarca, perquè serà més segur viure allà.
Us saludem des de la primera planta de l'Hospital Institut Goodman.
Vaig arribar aquí com un nen de 3 anys i vaig sortir d'aquí com una persona, com em veieu.
I aquí arribes i ja...
Vas a treballar aquí.
Pam, pam,
els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El Teatre Nacional de Catalunya reivindica la figura bíblica de Maria Magdalena per denunciar els prejudicis sobre les dones que hi ha hagut al llarg de la història. És en un dels títols claus de la programació d'aquesta temporada, dirigit per Carme Portacelli i protagonitzat per Ariadna Gil. Marta Vives.
Segons la iconografia del cristianisme, Maria Magdalena va ser una pecadora, una prostituta que Jesús va perdonar. El que no expliquen els evangelis homes és que ella va ser la primera que va veure la resurrecció de Crist. I aquest és el punt de partida de la reivindicació de l'obra escrita per Mikhail Dekok, que vol reflexionar sobre les dones rebutjades de la història a qui se'ls ha robat el relat. Carme Portacelli.
Què és el que ha passat a la història? Una pecadora penedida a la qual Jesús perdona, perquè ell és molt bo, o sigui, és una mena de pretty woman des del segle I, no? Ja, de Crist.
Ariadna Gil i Míriam Mucles encapçalen el repartiment d'aquesta proposta provocativa i plena d'humor que vol desmuntar el fake sobre Maria Magdalena. A partir de la història d'una professora que viatja de Brussel·les a Barcelona per fer una conferència sobre el personatge, Ariadna Gil explica el viatge.
Amb el poc que sabia sobre ella, com havia influït en el meu comportament, en la meva manera de viure, no? Com ens ha travessat aquesta imatge d'aquesta dona pecadora.
Maria Magdalena es podrà veure del 22 de gener al 22 de febrer a la Sala Gran del TNC.
La Viquipèdia celebra 25 anys com a baluard del rigor davant l'auge de la intel·ligència artificial i ho commemora arreu del món amb diverses activitats, també als territoris de parla catalana, Montse Mas.
Aquí serà sobretot al març, al voltant del dia 16, quan va néixer la versió en català, i s'impulsa des de l'organització Amical Wikimedia, que dirigeix Núria Ribas Valls. Són declaracions de Catalunya Ràdio.
El que fem és també reivindicar la maduresa del projecte. La tasca ja no és tant de creació, sinó de millora, d'ampliació. Un projecte, per exemple, que tenim ara és els 1.000 articles de la cultura catalana, extensos i de gran qualitat.
Pel coordinador d'aquesta associació, Lluís Madurell, la Viquipèdia resisteix a la irrupció de la intel·ligència artificial pel seu rigor informatiu i l'ús de les referències que permeten verificar el contingut.
La Viquipèdia, sobretot la versió en català, segueix sent una obra de referència per la seva neutralitat, per la seva verificabilitat. En aquesta època dels algoritmes personalitzats, que cada persona llegeixi exactament el mateix text és gairebé una cosa revolucionària.
En els últims 2 anys, el volum de visites en català s'han mantingut estables, mentre que en castellà han caigut a la meitat.
Ara, cine. Perquè 5 dones guardonades amb el Gaudí presentaran la pròxima gala del cinema català. Seran Nora Navas, Maria Molins, Laura Weismar, Carla Quiles i Maria Arnal, Marc Garriga.
Sí, les 5 que s'aniran rellevant per liderar cadascun dels blocs temàtics en què s'estructurarà la gala del 8 de febrer al Liceu. Són 4 actrius, Nora Navas, que té 2 Gaudís per Panegra i Tots volem el millor per ella, i podria aconseguir-ne un tercer per Mi amiga Eva, Maria Molins, que va guanyar el Gaudí amb El Bosc, Laura Weismar, que se'l va endur l'any passat amb Salve Maria, i la jove Carla Quílez, que va triomfar amb La Maternal. I la 5ª és la compositora i cantant Maria Arnal, premiada en l'última edició per la música de Paul Bosserana. Gaudí es transmetran en directe per Catalunya Ràdio.
Aquest és el so d'un violoncel únic, el principal i més estimat del músic vendrellenc Pau Casals. S'anomena violoncel Goffriller, el cognom del Luter venecià que el va fabricar fa 3 segles. La Fundació Pau Casals cedirà l'instrument a l'intèrpret que guanya el prestigiós certamen Queen Elizabeth, que s'atorgarà el juny a Brussel·les. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
El Gofriller és un violoncel únic del segle XVIII que Pau Casals va comprar i que pocs músics han tocat després de la seva mort l'any 1973. La directora del Museu Pau Casals del Vendrell, Núria Ballester, ens explica la seva importància.
Estem parlant d'un violoncel molt valuós, d'un violoncel Mateo Gofriller, que del 1733, que Pau Casals va tocar més de 60 anys. Aleshores, és un instrument que té una història a darrere molt, molt important, tocat per un dels millors violoncel·listes doncs, que va tenir el segle XX.
El guanyador o guanyadora del certamen Queen Elizabeth el podrà tocar durant 4 anys i ja se sap que hi haurà algun concert a Catalunya aquest any.
El premiat escriptor de novel·la negra Cesc Cornet presenta Les ombres que ens acompanyen, un nou títol d'intriga criminal que arrenca amb 3 casos sense connexió aparent a cavall entre Barcelona i Biscaia. Barcelona, Òscar Callau.
Les ombres que ens acompanyen arrenca amb un estrany accident de cotxe a Bilbao i 2 successos mediàtics a Barcelona, la desaparició d'una famosa presentadora de televisió i la troballa d'un cadàver a casa d'un cirurgià de prestigi. Les investigacions de Mossos i Ersaintza acabaran, però, connectant els 3 casos. L'autor ha volgut entrellaçar les històries amb un ritme cinematogràfic fins a arribar a un final que promet sorprenent i inesperat.
Diríeu, això no pot ser? Jo vaig veure una casualitat d'aquestes, d'aquest típic fil vermell que diuen que la gent està connectada, però sempre parlem d'aquestes casualitats com casualitats bones. Però jo tenia ganes d'escriure una novel·la on les casualitats fossin macabres.
En paral·lel a la investigació policial, el text fa un retrat dels personatges que ens mostra tant la fragilitat com la força dels éssers humans.
Una vegada vaig sentir una frase, no recordo de qui era, però que també em va servir molt per aquesta novel·la, i era que les persones més normals poden ser els assassins més despietats.
Les ombres que ens acompanyen la publica l'editorial Columna.
Catalunya migdia.
Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui marcada per la nova patacada del Madrid.
Ahir s'estrenava el Madrid d'Arbeloa i ho va fer quedant eliminat de la Copa del Rei davant l'Albacete. El Barça juga a Santander, al camp del Racing, partit de 8ens de Copa. L'equip ha viatjat amb la novetat de Cancelo i segur que en el viatge els jugadors han comentat la nova derrota del Real Madrid, perquè Florentino ha canviat d'entrenador, però el Madrid segueix en caiguda lliure.
El Madrid de Arbeloa eliminado. Bombazo en la Copa.
Y me gustaría seguir narrando baloncesto. Porque si digo lo que pienso, seguramente el viernes no estaría narrando ya en Real Madrid.
Pues tú sabrás.
Bueno, yo creo que es un esperpento, es ridículo.
Esta mañana me han dicho, y así lo cuento, que en el Real Madrid están sondeando algunos entrenadores. Esta mañana.
En el primer día de Arbeloa, que evidentemente ha debutado con mal pie, que el sábado, frente al Levante, tendrá su primera gran final, el plebiscito en el Estadio Santiago Bernabéu.
Habrá totes tiempo. Aquestes veus que sentiu són periodistes de la cadena Ser i la Cope ahir a la nit, després de la desfeta 3-2 al camp de l'Albacete. El primer partit d'Arbeloa a la banqueta ha agreujat encara més la crisi blanca. Marcos García.
Doncs sí, semblava difícil, però la cosa ha començat pitjor amb Arbeloa del que va acabar amb Xavi Alonso. Arbeloa, tècnic blanc, i Carvajal, capità, posen veu a aquesta nova desfeta del Madrid.
No tengo miedo al fracaso y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente.
Creo que hoy hemos tocado fondo, nos ha eliminado un equipo de segunda división.
Jugadors com Courtois, Mbappé, Tchouaméni, Bellingham, Rodrigo i Carreras no havien ni entrat a la convocatòria. El Madrid no va dominar el partit en cap moment. L'Albacete es va avançar, va empatar el Madrid, va tornar a marcar l'equip manxec, de nou va marcar el Madrid i al darrer minut de partit...
Se la juga Jefté, amb poca convicció. La busca! No ho acabo de creure!
No m'acabo de creure! Acaba de fer el gol de la victòria! El gol
doncs
de la
classe! Al final sí que s'ho va creure Esport 3. L'Àlex Castells narrava en directe així el gol de la victòria de Jepté, de l'Albacete, en sala de premsa al Dard, d'Arbeloa, a l'estat físic en el que ha rebut l'equip.
Bueno, pues en el plano físico yo creo que evidentemente tenemos muchísimo margen de mejora. Está Antonio para eso, para darnos un punto más y recuperar la mejor versión futbolísticamente por mi parte y físicamente por la parte de Antonio, que creo que hace falta.
Dissabte a les dues del migdia, Real Madrid-Llevant.
I veurem quina serà la reacció del Bernabéu i cap a on assenyalen els aficionats del Madrid com a culpables, els jugadors, la banqueta o directament a la llotja amb Florentino. Després d'aquesta desfeta del Madrid davant l'Albacete, han quedat eliminats davant un equip que es troba ara mateix a un punt per sobre del descens de segona divisió. Ahir, per cert, classificats també a l'Alavés i Betis. I aparquem momentàniament l'eliminació del Madrid perquè el Barça, com dèiem, juga avui el seu partit de Copa de vuitens a final. Ho fa al camp del Racing de Santander, que és líder de segona divisió. Ramon Salmurri, amb quines novetats ha viatjat l'equip?
Doncs mira, bàsicament Hansi Flick no s'acaba de refiar d'aquest partit i s'han dut tots els futbolistes disponibles. Per tant, amb la novetat principal de João Cancelo, recordem que té les baixes de Gavi, de Christensen i sobretot i especialment de Frenkie de Jong després de la vermella directa que vam veure a la final de la Supercopa. El Barça ja és a Santander, on ha aterrat aquest migdia, i ha estat rebut per una forta ventada, cosa que pot condicionar també el partit i el joc del conjunt blaugrana, i això sí, una bona expectació per part de l'afició local, perquè feia 14 anys que el Barça no jugava a Santander i s'espera un ple absolut.
Doncs tot això al voltant d'aquesta convocatòria, aquesta última hora de l'equip, i encara relacionat amb el partit, ahir al Tot Costa vam sentir una entrevista molt interessant amb l'exentrenador del Barça i també exjugador i exentrenador del Racing de Santander, Quique Setién, i Salmurri, va quedar clar que no guarda un bon record precisament de la seva etapa a la banqueta blaugrana.
Crec que Quique Setién se li va entendre tot. Quique Setién va ser entrenador del Barça l'any 2020, va entrar precisament després d'una Supercopa on el Barça de Valverde va ser eliminat, va estar 8 mesos a la banqueta blaugrana i va sortir a l'estiu després de la desfeta del 2-8 precisament contra el Bayern de Hansi Flick. És evident que Setién, que sempre s'ha declarat un confés enamorat del futbol del Barça, no va viure, diguem-ne, de bon gust tota aquella etapa com a entrenador del Barça.
Por supuesto que me hubiera encantado tener el equipo que tiene ahora Hansi Flick. Lo hubiera cambiado por todo lo que tenía entonces, está claro.
¿Por todo?
Porque, claro, por supuesto, pero por todo, además, sin hacer ninguna excepción. Me dices, coge esto, coge aquello, vamos.
Doncs va quedar clar el que, a què es referia. Quique Setién en aquesta entrevista al Tot Costa. Avui aquest Racing de Santander-Barça a partir de les 9, des de les 8 la TDT, i a les 7, com sempre, la prèvia també al Tot Costa. I a tot això, a la Lliga, demà partit important, duel català, Cornellà al Prat. El Girona sempre ha sumat bons resultats allí, on no ha perdut mai, i el tècnic, Mitchell, ha dit que és optimista que pugui debutar Claudio Echeverri, Eduard Solà.
El Girona confia que la confirmació definitiva de la sortida de John Solís sigui imminent, i Mitchell diu que és optimista, com deies, que Claudio Echeverri arribi a temps per poder ser inscrit abans del partit de demà al camp de l'Espanyol i, per tant, estigui en condicions de debutar. Solís, amb problemes burocràtics per poder anar a Anglaterra, ha de llibrar aquesta fitxa de jugador extracomunitari. Demà al matí encara faran l'últim entrenament abans d'anar cap a Barcelona, on arribaran a l'hora de dinar. Mitchell diu que espera poder tenir demà Echeverri i diu que també li han d'arribar, sobretot, un porter i dos migcampistes.
Estamos pendientes de la salida de Livakovic. En aquesta posició tiene que venir un portero. En el medio campo, con la salida de Solís, ya pensábamos que tenía que venir uno. Ahora tenemos la sensación de que tienen que venir dos jugadores. Posibilidad de traer un defensa más que pudiera jugar en la posición de central, lateral izquierdo, pero no, el mercado no es fácil en estas fechas. Entonces, nos tenemos que ajustar también al presupuesto que tiene el club, a las fichas que tenemos. Tenemos a Claudio para la zona ofensiva y que ya esperemos que mañana pueda estar.
Després de l'entrenament de demà al matí, llista de convocats, una banda del dubte de Echeverri, tampoc és segur qui pugui ser Witzel, amb qui han de decidir si acaben arriscant o no per les molèsties que té. Tampoc hi serà l'As, sancionat en dos partits, i aquí avui el tècnic ha defensat l'acció de l'expulsió de dissabte passat.
I a l'Espanyol, el tècnic Manolo González no el sentirem fins aquesta tarda, però ja sap, evidentment, que té la baixa destacada del capità, Javi Puado, per aquest partit, per aquest duel desigual sobre el paper, Sergi Andreu, però compte.
Sí, a veure, l'Espanyol té 34 punts i és cinquè. El Girona, 13, 21 punts. Això vol dir que 13 punts, 13 separen un i altre equip. Serà el duel de tots els que hi ha hagut fins ara més desigual sobre el paper, és a dir, amb més diferència de punts a la classificació en tots els 11 partits que Girona i Espanyol han jugat fins ara, primera o a segona. De totes maneres, és una dada enganyosa. L'exjugador de l'Espanyol i del Girona, Àngel Martínez, ha explicat a l'Espanyol Reservat, al podcast Perícola de Catalunya Ràdio, que el pronòstic és molt igualat i que fins i tot el Girona pot sortir amb un punt d'avantatge.
Crec que la inèrcia del Girona, evidentment, als darrers partits és millor que la de l'Espanyol. L'Espanyol ha tingut rivals com el Barça el dia de Llevant, que se te'n va per un detallet. Jo crec que hem vist la millor versió de l'Espanyol. La qüestió de que l'Espanyol ha de mantenir aquesta millor versió. Evidentment, la classificació parla i el moment de l'Espanyol és boníssim, però crec que el Girona ve amb la inèrcia i amb molt marge de millora. Jo crec que ha crescut a l'adversitat i ara que ja està a 4 punts del descens, que ve l'aire una miqueta a favor, jo crec que té marge de creixement i encara hem de veure la millor versió del Girona. Així que no tinc cap dubte que serà un partit molt igualat.
L'Espanyol tindrà la baixa, ja ho has dit, de Puado, però recupera Pau Lozano, que torna després de la sanció. A Manolo el sentirem a les 4 de la tarda.
10 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Així que molt content. Luciano ha fet quart, va líder de la general, així que demà sortirem
juntets. Les estratègies arriscades al Dakar amb un paper destacat per a Edgar Canet.
Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
Are you in per gaudir del nou Inster? Are you in per conduir el suburbà més versàtil 100% elèctric de Hyundai? Are you in per descobrir els seus 518 quilòmetres d'autonomia a ciutat? Are you in per conèixer el seu sorprenent espai interior? A Hyundai ja estem in. I tu, are you in?
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Hola, ens cal res? Sóc el súper del Corte Inglés. Ni t'imagines quina qualitat. Hi ha cervesa sense alcohol 00 i 00 torrada amb la segona unitat al 50%. I productes de perfumeria amb un 3x2 de Garnier, L'Oreal i Mixa. I els pots combinar com vulguis. Ho aprofitem?
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El Dakar entra en el tram final a falta de només dues etapes perquè s'acabi. Nani Roma se situa segon de la general en opcions de mà de retallar més temps a Nasser Al-Attiyah. I en motos, estratègia arriscada d'onda amb Ricky Brabec i demà Damià Aguilar, un paper important per a Edgar Canet.
Nani Roma és segon a 8 minuts i mig de Nasser Al-Attiyah a falta de 410 quilòmetres en dos dies. El tercer és Loeb, 10 minuts pel darrere de l'usonenc a la general. Avui era una etapa rapidíssima amb una zona cap al final amb pedres. L'Ategan ha perdut almenys una hora i queda descartat. Nani Roma retalla 3 minuts a Nasser, però demà el qatarià surt pel darrere i té avantatge.
No arriesga més del compte per no pinxar. Una etapa que sabíem que era molt ràpida. Per tant, que costaria molt treure-li temps al Nasser, ni hem tret més del que jo pensava. La realitat és aquesta.
Laia Sanz ha perdut 25 minuts i és vintena de la general. La posició dels darrers dies avui afavorida pels problemes d'Altri. Els Challenger, Pau Navarro i Jan Rosa, que hi van denunciar sabotatge del seu bugui, han incrementat l'avantatge sobre Seaidan. Tenen 25 minuts sobre el saudita i 44 sobre l'argentí Cavigliasso, que ha guanyat l'etapa i la victòria més a prop. La victòria final. A les motos, Brabec ha perdut 4 minuts a posta i ara és segon de la general a 23 segons de Luciano Benavides. Tàctica estranya o arriscada, potser, però això situa Edgar Canet com a fonamental per ajudar el seu amic i company argentí. La penúltima etapa de demà presenta sorra i dunes amb navegació durant 310 quilòmetres entre Henequilla i Yanbu.
D'aquí menys d'un mes començaran els Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'en Pezzo i dels esportistes catalans, un dels que més opcions de medalla té és Oriol Cardona. L'esquiador de muntanya de Banyoles estrena avui, precisament, temporada. Carles Canal.
Sí, avui ha competit en la primera cita mundialista d'aquest 2026 a Courchevel, França, on el de Banyoles s'ha endut la medalla d'or en la prova d'esprint. Courchevel ha marcat el retorn d'Oriol Cardona a la Copa del Món després de no anar a Solitude, als Estats Units, per preparar la cita olímpica. Aquí a França té idea de competir també demà a la prova vertical.
Tinc moltes ganes perquè ja fa molt de temps que no em poso cap dorsal i des de la temporada passada que no he competit gaire bé, i això, amb ganes de veure com estic i veure com estic en comparació als meus companys, i res, segur que anirà bé, tot pinta bé, per tant serà una bona competició.
Oriol Cardona, ja classificat per als Jocs d'hivern, també l'acompanyaran els catalans Ot Ferrer i Maria Costa, que van assegurar-se la plaça als Estats Units.
I el Barça de bàsquet afronta amb un nou partit de l'Eurolliga i no serà poca cosa. Els blaugranes visitaran la pista del Madrid amb un Tomas Satoranski més que implicat. Ahir va passar el capità pel tot costa, Ernest Macià, i vaja, vol continuar vestint la samarreta blaugrana.
Sí, sí, queda clar que Tomas Satoranski, que és un d'aquells jugadors que ja fa mesos que diem que tenen un salari alt i que renoven el mes de juny i que podrien saltar, perquè si el Barça vol abaratir massa salarial, doncs o renova la baixa o aquests jugadors se'n van, doncs va fer una declaració d'amor pràcticament al club, al Barça i a la ciutat de Barcelona. Això deia Satoranski quan li preguntàvem al tot costa sobre si li agradaria seguir.
Estoy enamorado de este club de Barça, ¿no? Pues todos saben que a mí me gustaría, ¿no? Seguir viviendo aquí y bueno, defender la camiseta del Barça. Es verdad que cuando he entrado al club, el proyecto fue también diferente, ¿no? Por los jugadores, por los nombres, por el entrenador. Cosas han cambiado muy rápido, pero nunca he perdido la ilusión, ¿no? Que tienes que tener de jugar aquí.
Nota a peu de pàgina, en una entrevista al diari Esport, Billy Hernán Gómez diu que també vol seguir. Per tant, tothom vol seguir. El que és segur és que seguiran per jugar demà amb el Madrid. Ara, d'aquí una hora, el Barça marxa cap a Madrid amb Babe. Demà hi ha partit d'Eurolliga. Recordem que no fa massa dies, fa dues jornades. El Barça ja va guanyar Madrid amb un gran partit de Tomas Satoranski, entre altres, i que, per tant, el Barça buscarà seguir entre els quatre primers. Per cert, notícia d'aquest matí, un altre equip català, el Baxi Manresa, ha acomiadat a Grant Golden, pivot nord-americà, per rendiment moderat baix i també perquè ocupa plaça d'extracomunitari i al Manresa n'hi sobrava una.
I seguim parlant de bàsquet. El Lleida va trencar dissabte a Tenerife una molt mala dinàmica, només una victòria dels últims 8 partits, i Joan Fitó ho va fer amb un nom destacat.
El de James Beadmont, qüestionat les últimes setmanes, a principis de desembre va jugar Beadmont només 12 minuts en la derrota contra l'Unicaja al Barris Nord, després de dos partits fora per lesió i molt soroll sobre la seva relació amb Gerard Encuentra, tècnic del Lleida, el de Wisconsin. Va trencar ahir el silenci i diu està encantat amb Gerard Encuentro.
Yeah, that's a funny question.
És una pregunta divertida, ho he escoltat, però no estic atent als mitjans. Molta gent pensava que el Gerard i jo ens portem malament. Ell només és un entrenador que treballa de valent. Tinc una gran relació amb ell i també amb tot l'equip. El Melvin, per exemple, ens talla els cabells a mi i al meu fill. Passem temps junts, també amb la resta de l'equip fora la pista. Especialment aquest cap de setmana. Hem jugat molt a carta, som un grup proper. Bé, sense mala gent. La connexió és molt forta aquí.
We don't have bad guys, so the connection is real tight here.
Els últims 4 partits, Beadmont ha estat clau per al Lleida, va culminar el seu bon moment el dissabte a la Laguna, 21 punts, 5 assistències i 26 de valoració. Per tant, Beadmont encantat amb el Lleida i també amb el seu tècnic Gerard Encuentro.
I parlem ara de dos europeus. Victòria clara de la selecció espanyola masculina de waterpolo davant els Països Baixos per 14-7. Passa a la segona fase amb 3 punts. El combinat espanyol torna a dependre de si mateix per accedir a les semifinals de l'europeu. Això en waterpolo, i en handbol just avui comença el campionat d'Europa amb la selecció espanyola que debutarà davant Sèrbia. Udal Serra.
Una selecció espanyola on, a més del tècnic Jordi Rivera, hi ha fins a 8 jugadors catalans. Aleix Gómez, Ian Barrufet i Dani Fernández del Barça, Nacho Biosca i Ian Terrafeta del Nantes, i Jan Gurri, Víctor Romero i Nathan Suárez de l'Sporting de Portugal. A més, al combinat espanyol també hi és el jugador del Granollers Marcos Fis o Sergei Hernández, que actualment juga al Magdeburg alemany, però que a partir de l'estiu que ve ho farà al Barça. Precisament Hernández valora així el debut aquesta tarda a les 6 davant Sèrbia.
Principalmente pues eso, pensar en nosotros, en lo que hemos trabajado estos días, sobre todo el aspecto eso, el defensivo,
estar ahí duros en el centro, que hemos tenido unos problemillas, pero creo que en términos generales lo más importante va a ser centrarnos en nosotros, en el trabajo que hemos hecho estos días.
A més, en aquest europeu hi ha 8 jugadors més del Barça: Nielsen, Jang, Makuch, Fàbregas, Dikamem, Hallgrímsson, Kalsbogar i Frade, repartits entre les seleccions de Dinamarca, Eslovènia, França, Islàndia, Suècia i Portugal. I també un jugador del Granollers, el porter Pau Paniti, amb Itàlia. L'europeu d'handbol es disputa en 3 països diferents: Dinamarca, Suècia i Noruega. I l'equip espanyol jugarà la primera fase a banda de Sèrbia, amb Àustria i Alemanya. França és l'actual campiona i l'últim millor resultat d'Espanya va ser a l'europeu del 2022, on va guanyar la plata.
I acabem amb altres apunts del dia amb la Marta García. Comencem pel futbol internacional.
En la Sèrie A del Calcio, Verona-Bologna a 7:15 i Como-Milan a 9:15. Són partits de la 16a jornada. En les semifinals de la Copa Àfrica, el Marroc i el Senegal classificats per a la final. Després dels partits d'ahir, Senegal 1, Egipte 0 i Nigèria 0, Marroc 0, però amb victòria marroquina en els penals. La final este diumenge a les 8 del vespre.
I sorteig a l'Open d'Austràlia.
El quadre principal ja està sortejat. Comença diumenge, primera ronda de partits, com per exemple el número mundial Carlos Alcaraz contra l'australià Adam Walton, l'italià Yannick Sinner, que jugarà contra el francès Hugo Gaston, i el serbi Novak Djokovic contra el valencià Pedro Martínez. Alcaraz i Sinner van per bandes diferents del quadre, però l'italià podria, això sí, en unes hipotètiques semifinals, enfrontar-se a Djokovic. En el quadre femení, la bielorussa Arina Sabalenka, número 1, s'enfrontarà a la francesa Siansoa Rajona, mentre que Paula Badosa jugarà contra la tenista del Kazakhstan, Zarina Díaz.
I aquesta tarda, esports a les 7 amb el Tot Costa, a les 8 la TDT amb el Racing de Santander, Barça. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.